passant gairebé, ara sí, ja dos minuts a dos quarts de sis de la tarda i ara continuem el Connectats. Es reprèn la vida al carrer, les mesures es relaxen i és moment de tornar a connectar amb el nostre entorn i socialitzar. En el cas dels infants i dels adolescents, l'oci i fins i tot les classes s'han dut a terme en moltes ocasions en línia, a través de la pantalla. Però com podem ajudar-los a fer aquesta transició i d'alguna manera desenganxar-los de la vida digital? Doncs per parlar-ne hem convidat el nostre col·laborador, en Gerard Vilanova, impulsor del projecte educatiu TIC Activa. Gerard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I per començar, com ha afectat aquesta pandèmia als nostres hàbits i rutines digitals, vaja?
Home, clar, hem viscut un confinament domiciliari llarg, ara ja fa un any d'això, i després alguns altres confinaments municipals i comarcals. Llavors, el panorama que ens ha quedat després de tot aquest escenari és diferent del que era. Ja teníem una vida força tecnològica o tecnificada, i ara el que mostren totes les estudis i estadístiques que s'han fet és que, bé, que passem encara més temps connectats a internet, fins a 9 hores diàries, i passàvem durant el confinament. Aquesta xifra és superior a abans del confinament, però és que ara la xifra que tenim és encara superior a la que hi havia abans del confinament. Per tant, hem intensificat la nostra relació amb tot, ja sigui amb la feina, ja sigui amb la societat, amb la família, amb l'oci, i ho fem més, cada dia més, a través de pantalles.
A veure, ha interromput a les nostres vides el teletreball, l'oci digital, les classes en línia. Són unes rutines que sembla que s'incorporaran de manera parcial a la nostra vida a partir d'ara. Com ho hem de gestionar per no afectar-nos de pantalles i de pairuer?
Doncs posar límits. El que no podem fer, perquè ja està avui dia demostrat que afecta perillosament la salut digital o la salut en general, és que hi hagi límits i que passem una vida hiperconnectada. Què vol dir hiperconnectada? Doncs que tot el temps que passem, ja sigui treballant, ja sigui estudiant els nostres escolars, ja sigui gaudint de l'oci, doncs que sigui sempre una activitat filtrada per la pantalla o a través de la tecnologia en general. Per tant, el primer que hem de fer és posar límits. I això, jo crec que això ja és més difícil que passi, però en cas que haguéssim de viure un altre confinament, el primer que s'ha de fer quan conflueixen a casa adults i infants i tenen necessitats professionals, acadèmiques, d'oci, de lleure, de socialització, etc., el primer que s'ha de fer és posar aquests límits en relació a l'espai, en relació al temps i en relació a les activitats també. Què vol dir això? Doncs com deia abans, que no podem estar connectats tot el temps. Potser no tenim ni tan sols prou aparells a casa, depèn de quan els membres siguin la família, oi? Però en qualsevol cas cal delimitar molt bé, per exemple, quan l'adult està treballant, doncs que està treballant. I aquell moment necessita un espai i un temps concrets, que l'adult sàpiga i que l'infant també sàpiga. Al mateix temps, l'infant té necessitats acadèmiques i socials, val? Doncs també és molt important restringir aquesta activitat a un espai i un temps concret. Aquestes indicacions ja són les que serveixen per habitualment, però en situació, repeteixo, de confluència de tots els adults i tots els infants de casa, és més important encara que es mantinguin aquestes barreres, aquestes fronteres, i evidentment que alliberem espai. No dediquem, per exemple, tot el temps d'oci a la pantalla.
Hem començat parlant dels infants i també dels joves. En aquest cas, com hem de gestionar la seva desescalada digital?
A veure, jo voldria pensar que a poc a poc tornarem a unes quotes similars a les anteriors, però fins ara les estadístiques ens diuen que no, que tenim una quota més alta. I és probable que aquesta quota segueixi augmentant. Per exemple, en els infants amb l'edat d'adquisició del seu primer mòbil, cada any es va rebaixant uns mesos en aquesta edat. Per tant, hem de pensar que sembla que hi ha una actitud bastant acrítica en relació a l'ús de la tecnologia. Està ben vista, hi ha una fascinació tecnològica que fa que cada vegada més anem incorporant nous aparells a menor edat i els utilitzem durant més temps. Per tant, l'actitud que hem de prendre per començar a utilitzar les noves tecnologies d'entrada és crítica. Hem de buscar la nova tecnologia un valor afegit. És a dir, sigui, la tecnologia et serveix per fer allò que hem de fer d'una manera més responsable, això sempre, però a més amb millor qualitat, més ràpidament o de forma més senzilla, doncs ens trobarem davant d'una situació en què la tecnologia està totalment indicada. Ara bé, també tinc la impressió que ja ens estem acostumant a fer servir la tecnologia per tot, fins i tot en situacions en què és totalment supèrflua, redundant i ens resta efectivitat. Per tant, jo el primer que faria és canviar la mirada i fer una mirada més crítica a la tecnologia, pensar a posar-li uns filtres que avui dia no posem encara.
Gerard, ara pensava que possiblement en aquesta desescalada ara estaríem o pot començar el que es pot considerar un bon moment, l'arribada de l'estiu.
Clar, l'estiu és propens per tenir més activitat a l'aire lliure, tenir més temps d'oci, el dia s'allarga i és un moment ideal per separar-nos una mica d'aquests aparells que tant han absorbit les nostres vides darrerament. Efectivament, és un bon moment. I en el cas dels nostres fills i filles, doncs també segurament durant unes setmanes canviaran el seu ambient habitual, les seves relacions seran diferents, pot ser que en creïn de noves, si tenen alguna experiència de vacances, de colònies, de casals d'estiu, etc. Llavors, és important, com deia abans, que posem una mica d'espai entre mitjà, que diversifiquem. Hem viscut un últim any dur, perquè, com deia abans, hem viscut enmig d'una pandèmia que, a més, ha servit per intensificar tot el que fem, tots els processos els hem hagut de realitzar a través de la tecnologia. Doncs és important separar-nos. I repeteixo que l'estiu és un moment molt adequat per deixar-nos anar, desestressar-nos i separar-nos de totes aquestes eines, també moltes vegades en el món adult, associades a l'estrès.
Continuant en aquesta fase de desescalada, quant de temps de joc o de xat han de passar els nostres fills davant de la pantalla? Què és el que seria aconsellable?
Mira, cada família, cada infant, cada adult pot tenir la seva mida, no som tots iguals. Ara, jo en aquest cas sempre dic el mateix. No podem concentrar tot el nostre oci, o sigui, parlem dels infants, tot l'infant dels ocis en la pantalla. Per tant, l'hauríem d'evitar almenys el 50%. Què vol dir això? Hi ha una llei, que ja li dic la llei de la balança, que diu a cada hora d'oci en pantalla, una hora d'oci sense pantalla. És una paradoxa que de vegades haguem de convèncer els nostres fills de que s'ho passin bé sense pantalla. O sigui, no hauria de ser un gran esforç perquè els estem obrint l'oportunitat de passar-s'ho bé, però al mateix temps els estem prohibint la pantalla en aquella hora. Això, repeteixo, ho podem equilibrar com vulguem. Si una persona té dues hores disponibles al dia per a l'oci, doncs podem dedicar-ne una a la pantalla i l'altra no. En canvi, una altra manera d'organitzar-ho és fer una hora avui o dues hores avui i demà, o si sense pantalla, aquella hora que vam passar el dia abans, doncs ara l'ha canviat per una sense. És important, repeteixo, anar compensant. I en el cas dels menors de 3 anys, hi ha una edat que és cap als 11, 12 anys que potser es consuma una cosa que ja abans hem anat intuint, que és que l'esport, l'exercici físic, la lectura, el joc de reunió amb família, les cartes, el parxís, totes aquestes activitats, paulatinament, progressivament, van sent substituïdes pel joc en solitari de la pantalla.
Ens traslladem a un altre escenari, a les xarxes socials i serveis tipus WhatsApp, que no són només ocis, sinó que també són canals de comunicació, i en referència amb els mateixos actors, és a dir, amb els nostres fills. No sé si pot ser contraproduent que els hi marquem un horari, perquè també se'ls ha de mantenir aquesta vida social que tenen. Llavors és una qüestió de trobar l'equilibri. És possible?
Sí, és possible, i efectivament s'ha de mantenir un horari. Clar, ja sabem que els influxos exteriors són molt potents i que hi ha molta pressió al voltant, és a dir, nosaltres podem aconseguir que els nostres fills mantinguin un horari, però és que fora d'aquest horari pot ser que els vagin requerint, no? Que vagin rebent missibles, que els vagin creant l'atenció i que, clar, davant d'aquest allau de comunicació, doncs els costi també no estar disponibles. Però, evidentment, és un esforç que s'ha de fer. Faig activitats amb adults, normalment amb famílies, sobretot aquest tema, i no fa gaire un pare em va dir una cosa que vaig trobar excepcional per la qualitat de la definició. Va dir que el meu fill o filla, no recordo, per ell o per ella, això ja m'estarà xiclet. És a dir, sinònim d'una activitat que es fa sense prestar atenció, sense tampoc gaire interès, rutinàriament, repetitivament, i per tant, sense un profit clar. Hauríem d'evitar que el temps de comunicació a través dels serveis de missatgeria de la xarxa social fos un temps desaprofitat, com menjar xiclet, que és una cosa que pots fer i que no requereix gaire atenció. No, hauríem de donar qualitat al temps, al nostre temps de comunicació també a través de les xarxes socials i dels serveis de missatgeria. I això, evidentment, implica molt els pares i els adults en general, que són els que hem d'educar en tot això, i sabem que tenim aquí una baralla dura.
I a casa, en aquella hora que ja tenim pràcticament el sopar a taula, és de nit i estem ja a punt de d'anar a sopar. Tema mòbils, jo crec que, per donar exemple, sobretot, no?, i per establir doncs, altres espais de comunicació, important que els adults també donin exemple, no?
Home, i tant, de fet, és l'origen de tot. Jo sempre dic que jo educo, per la meva tasca educativa, jo educo l'infant a través de l'adult. És a dir, intentem arribar als infants com? Educant els adults primers, perquè també hem de dir que els adults trobem a faltar aquesta educació perquè són aquests uns aparells i unes formes de comunicació que ens han sorprès de grans i que ens hi acostumem com podem. Sempre dic, hi ha dos espais que han de ser sagrats. Quan a la desconnexió, la taula i el dormitori. I a la taula i el dormitori, ni el mòbil, ni la tablet, ni cap tipus d'aparell d'adult ni d'infant. Nosaltres, pel que fa a taula, diguéssim, no només hi mengem, som d'una cultura en què dialoguem. I a més, tenim unes vides prou apretades, no ens veiem amb els nostres fills, amb les nostres parelles, amb el nostre nucli familiar, coincidint tant com ens agradaria. Passem molt de temps fora, fent activitats diferents. Llavors, si introduïm aquestes barreres comunicatives a taula, aquí el que s'aixeca és una gran interferència. Per tant, com que en tema família, de diàleg familiar, de salut familiar, tant és l'infant com el menor, el que és bo per un és bo per l'altre, la meva recomanació és sempre que aquests aparells no entrin mai a taula i per descomptar el dormitori o en el perjudici podria ser encara pitjor.
Totes aquestes recomanacions les podem trobar en el teu llibre, El seu primer mòbil, d'Osori Editorial, un llibre que també acabes d'editar en castellà, a pròleg del Carles Fiter, il·lustracions de Toni Térmens. Què tal? Com està funcionant?
Sí, és així, molt bé, molt bé. Ja portem un any de rodatge amb el seu primer mòbil, l'edició en català, diguéssim, i ara fa poc, fa un moment, una miqueta abans de Sant Jordi, va sortir en castellà, i la veritat és que ara estem molt contents perquè estem detectant que, bé, no sé per què parlo en plural, sóc jo l'autor,
perquè hem presentat, diríem, a l'equip que hi ha participat d'alguna manera, no?
És per això, sí, però evidentment Carles Fiter és del món de la comunicació i es va prestar a fer el pròleg, i Toni Térmens és un il·lustrador diríem que dels més talentosos del nostre país, i també es va prestar a aquest projecte. La qüestió és que en aquest llibre català i en castellà el que tenim és el mateix, català i en castellà, i on el que hi faig és donar pautes, donar possibilitats, obrir l'espectre a les famílies, als adults, perquè sàpiguen gestionar aquestes noves tecnologies a casa d'una manera saludable i responsable.
I que imagino que serveix no només per als pares, quan han de fer de pares amb els fills, sinó per als propis adults, no?
És que és això l'origen de tot, és el mateix que deia abans. Sí. Si l'adult no és capaç, em costa molt definir-se com a addicte, però és que hi ha una quarta tradició molt que no amb un adult. I aquest és l'entorn que és totalment desfavorable educatiu dels nostres fills. Els nostres fills creixen quan encara no són usuaris de tecnologia o almenys no ho són amb un objecte de propietat, diguéssim. Ells ja veuen els pics addictes de l'adult i aquest és l'entorn educatiu que hi ha. Llavors, adults addictes implica generalment menors addictes en el cap d'un temps.
Bé, doncs ens ha agradat retrobar el Gerard Vilanova avui al Connectats. Ell és l'impulsor del projecte educatiu TIC Activa a Castellà del Vallès i avui doncs, ha passat novament pel programa i ens acaba de dir que tenim un llibre, El seu primer mòbil, on s'expliquen pràcticament totes aquestes qüestions que avui hem abordat d'una manera ràpida en el programa. Gerard, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies, un plaer, com sempre.
Adéu-siau.